Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
COPE Vinaroz.
101.6 FM.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, un divendres més, des d'aquí, des d'aquesta casa, i acompanyats per Pol Hernández, aquí al control, anem a començar. En aquest temps, ja no pasqual, però sí aquest temps que ens convida també a tenir aquest esperit de Pasqua, perquè vam celebrar el passat cap de setmana aquesta festa de la Pentecosta. Pentecosta sempre és una festa més que important, una festa que ens convida tots a demanar que l'Esperit Sant doncs ens acompanyi, que l'Esperit Sant doncs també aleme sobre les nostres consciències, sobre la nostra vida i sobre el nostre cor, i que ens doni tots els consells, aquests consells que hem rebut per mitjà del sagrament de la confirmació, que ens mogui de veritat pues, a sentir-nos com a fills i filles de Déu, que no només estan allí d'una forma passiva, sinó que també viuen activament la seva missió. Lligat amb aquesta festa de la Pentecosta del cap de setmana passat, doncs van haver diferents actes que es van portar a terme a la nostra diòcesi, com va ser, per exemple, aquesta confirmació d'adults que es va portar a terme a la catedral de Tortosa a càrrec del nostre administrador diocesà. És una de les activitats, de les celebracions que sempre es solia portar a terme també quan hi havia un temps normal amb bisbe, però ara, tot i que encara no hi ha bisbe i a la seu vacant, no és problema perquè igualment aquest administrador diocesà va poder pues, compartir aquesta joia de la Pentecosta. 8 nois i noies, especialment adults, van rebre aquest sagrament el passat dissabte a la catedral de Tortosa. Un dia en el qual també hi havia diferents vigílies lligades a la Pentecosta, especialment a destacar la que es va portar a terme a Jesús Tortosa, al noviciat, el que era el que són encara pues aquesta casa de les Teresianes, i on també la comunitat de les Teresianes obrin a tots aquells que volen participar, la família teresiana d'una forma especial, però també a tots aquells amics i coneguts que volen no deixar-se perdre una tradició, una tradicional vigília, la de la Pentecosta, que des de fa ja uns anys van portant a terme aquesta família teresiana. Certament, un any més pues, ha sigut un èxit i també han pogut participar doncs, moltes persones que van omplir, en este cas, l'església de les Teresianes per poder celebrar d'una forma molt pausada i molt solemne aquesta vigília de la Pentecosta. Més coses perquè lligat en aquell cap de setmana també van haver diferents actes lligats en l'acció catòlica general, i sabem vostès que la jornada de la Pentecosta sempre ens convida a mirar i a pregar pels moviments de l'acció catòlica, moviments laicals lligats a diferents edats, no? Des de petits fins a adults i també jovens, i que certament doncs, d'aquesta forma tan pluriforme es celebra aquesta jornada en aquesta jornada de la Pentecosta la pregària especial per aquests moviments lligats a l'acció catòlica. I notícies que també en volem fer un repàs. Aquesta setmana ens han pogut visitar els seminaristes de València, juntament amb els seus formadors, rector i director espirituals. Van estar a Tortosa, al seminari de Tortosa, també van visitar la catedral i diferents pobles de la nostra diòcesi, com especialment Morella, continuant per Horta de Sant Joan, Traiguera, Catí. 3 dies que van voler conèixer una diòcesi desconeguda per a tots ells i també certament tan propera a tots ells, per motiu geogràfic, però també per motiu diocesà i, com no, darrerament, perquè ara don Enrique, qui va ser bisbe de Tortosa durant quasi 10 anys, ha estat o és ja l'arquebisbe de València. Un nexe d'unió més que ens uneix aquestes dos diòcesis que per uns dies van poder també pues, compartir aquesta joia del lleure, visitant la nostra diòcesi, de la pregària i també de la seva presència. També el proper dilluns serà un dilluns especial per als preveres de la nostra diòcesi, que participaran en aquesta jornada sacerdotal de Jesucrist, Crist i Summe i Etern Sacerdot per sempre. Una celebració que s'iniciarà amb una conferència i després d'aquesta conferència, moment també per compartir l'Eucaristia. Una Eucaristia que aquest any s'ha convidat a mossèn, al Monsenyor Planelles, arquebisbe de Tarragona. Degut a que ja saben vostès que estem en aquesta seu vacant, no s'ha volgut tampoc perdre pues, aquest moment especial en el qual en aquell moment era el senyor bisbe, però ara serà pues, un bisbe el convidat, el que representarà, en aquest cas, doncs, els bisbes, i que millor que ell, que millor que Monsenyor Planelles, per a poder representar i ser entre nosaltres aquesta jornada del proper dilluns. Moment també de l'Eucaristia i de compartir el dinar que posarà el punt i final en aquesta jornada. Dir també que estem ja en temps de romeries, ja s'acaben, algunes d'elles estan lligades fins i tot en aquest darrer cap de setmana, un cap de setmana que està lligat claríssimament, no?, en aquesta recta final ja dels diumenges Santíssima Trinitat i també del Corpus Christi, i que fan de que doncs, les romeries a diferents ermites, santuaris que hi ha al bisbat, doncs també puguen portar el seu punt i final. També ha que dir que algunes parròquies van posar el punt i final aquesta setmana al mes de Maria, que amb certa solemnitat han anat celebrant al llarg dels diferents dies que ha durat aquesta devoció. Una devoció que algunes d'elles la continuaran en la festa del Sagrat Cor i en el mes del Sagrat Cor, al qual està destinat aquest mes de juny.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Aquest diumenge, dintre de les diferents campanyes que l'Església celebra, recordem que serà el diumenge en el qual celebrem aquesta festa de la Santíssima Trinitat, però també és un diumenge especial de pregària per les religioses i religiosos que celebren, en aquest cas, i demanen la pregària per totes les vocacions a la vida contemplativa. Hoy queremos saludar a una de las realidades que tenemos en nuestra diócesis, porque la vida contemplativa, aunque de una forma silente, ahí está, y está pues haciendo camino con nosotros, está presente con nosotros, y esta jornada pro orantibus significa también pues hacerlos presentes en medio de lo que es la oración, pues esta presencia que ciertamente está en medio de nuestras diócesis y de la Iglesia. Por eso hemos querido escoger una de las realidades contemplativas que tenemos aquí en nuestra diócesis, más en concreto las religiosas mínimas de Mora de Ebre, y más en concreto a Sor Inmaculada. Muy buenas tardes, Sor Inmaculada.
Muy buenas tardes, Marcel.
Ciertamente de que la vida contemplativa a veces es poco conocida, ¿no?, en la Iglesia.
Pues sí, no es una realidad muy conocida, es un mundo desconocido para la gente, lo cual a veces suscita mucha curiosidad.
Una vida contemplativa, bueno, es más normal, ¿no?, de que la gente pues vea o bien a los sacerdotes, ¿no?, porque los ve públicamente o bien ve a algunas religiosas de vida activa en algún colegio, pero la vida contemplativa también es una realidad muy rica y muy necesaria en la Iglesia. ¿Por qué motivo cree que es muy rica y que es muy necesaria en la Iglesia la vida contemplativa?
Pues la vida contemplativa quizá es importante en la Iglesia por lo que representa. Nosotras dedicamos nuestra vida totalmente y exclusivamente a Dios como único valor absoluto. Entonces, pues con esta realidad estamos demostrando el primado de Dios sobre todas las cosas y sobre la vida del hombre como un valor que está por encima de todo. Creo que esta es la verdadera razón por la que es importante y siempre estará presente, porque siempre habrá cristianos que se quieran dedicar totalmente y exclusivamente a Dios. sin ningún otro fin intermedio.
Hay que decir que este domingo, ¿no?, se celebra pues esta jornada de la vida contemplativa pro orantibus. ¿Qué nos pide esta jornada a, yo diría, a todos, ¿no?, a todos los feligreses? ¿Qué nos pide esta jornada?
Pues pide orar por todos nosotros, para que fieles a esta misión que Dios nos ha encomendado también, que juntamente con demostrar el primado de Dios, pues nos dedicamos a orar, a alabar a Dios en nombre de todos los hombres. Entonces, con esa jornada se quiere poner de manifiesto pues la oración, porque todos en nuestra vida seamos fieles y vivamos con intensidad esta vida, que también sea conocida por los demás, y que seamos verdaderamente consecuentes con la vocación a la que nos hemos comprometido.
Hablando de su propio carisma, ustedes son de la orden de las mínimas, ¿no? ¿Cuál es este carisma? Comparta, porque a lo mejor en la zona donde se escucha pues esta entrevista, a lo mejor es más desconocido, ¿no? Esta orden. ¿Cuál es el carisma de la orden de las mínimas?
Pues nuestro carisma como contemplativas es la oración y la alabanza a Dios. Como mínimas, en particular, nuestro fundador, San Francisco de Paula, nos dejó el carisma de la vida cuaresmal. O sea, nosotras vivimos pues toda nuestra vida en un camino cuaresmal constante. Vivimos el tiempo favorable que la vida, que la liturgia nos indica, que es la cuaresma, la vivimos durante toda la vida. Es como un camino cuaresmal hacia la transformación pascual, y en este camino marcado por la penitencia, por la ascesis y por esta configuración con Jesucristo en su misterio pascual. Este es el carisma como mínimas. Luego también este monasterio tiene, digamos, otro carisma también, que es el amor, la devoción y la expiación al corazón de Jesús, que es la misión particularmente que por la que se fundó este monasterio.
Hay que decir que ustedes viven ya en Mora de Ebre. ¿Cuántos años hace que están presentes en nuestra diócesis?
Pues desde el 1894.
Por tanto, una realidad muy, muy arraigada, ¿no?, a la zona.
Más de un siglo, sí.
Más de un siglo, cierto. ¿Qué es o cómo define? Porque, claro, la gente de Mora, ustedes son una presencia para la sociedad del pueblo, y ciertamente de que no pasan de inadvertidas pues unas religiosas que, bueno, pues viven de una forma diferente o ciertamente nadan a contracorriente. ¿Qué experiencia pueden contar ustedes con, en definitiva, esta vida de casi un siglo en medio de Mora de Ebre, de la gente de Mora de Ebre?
Pues nos sentimos acogidas, también ha dado muchos frutos de vocaciones en Mora y en los pueblos de alrededor, aunque ahora, pues, como todos los monasterios, pues estamos más bajas de vocaciones, pero sí que ha dado muchas vocaciones en los pueblos de alrededor, el aprecio de la gente y sobre todo por la devoción al corazón de Jesús, que eso sí que la gente, pues, creo que lo aprecia, el tener ese templo que está también abierto todas las mañanas, donde pueden visitar al Santísimo, que creo que es una de las cosas que la gente puede también valorar.
Y ciertamente de que tener, ¿no?, pues un convento de religiosas a casa, ¿no?, en este caso pues en un pueblo, en una ciudad, hace de que haya también pues no hay un desconocimiento como a lo mejor pues lo hay en ciertos lugares, ¿no? Es también una bendición, ¿no?
Mucha gente también llama a pedir oraciones continuamente, pues de aquí del pueblo y de muchos sitios de alrededor también, incluso de muchos puntos de España, pues llaman continuamente a pedir la intercesión del Señor, a pedir que pidamos el corazón de Jesús por alguna que otra intención, y si la gente se, pues, esto sí que se ve que lo necesitan mucho, buscar este apoyo y este cobijo de la oración.
Cierto es de que más de una vez, ¿no? Pues la gente pide oración a la gente que sabe que ora, ¿no? A los que...
Sí, mucho, mucho lo piden, sí.
Entre comillas, son expertos en la oración, ¿no? Y eso es bonito también, ¿no? Contar en esa presencia y en estos testimonios. Como usted ha dicho, la necesidad de vocaciones, pero también la universalidad de la Iglesia hace que uno crezca, pero crezca también a lo ancho, explicando territorialmente. ¿Cuántas religiosas son en su comunidad y de dónde?
Pues nosotros somos un monasterio afiliado. Habitualmente aquí vivimos cuatro, pero estamos afiliadas al monasterio de Paula, en la tierra de nuestro fundador, y allí pues son otras seis religiosas y, digamos, funcionamos como una única comunidad. Allí hay italianas, aquí hay una brasileña y otras tres españolas estamos aquí, en Mora. Y allí, en Italia, pues son italianas y españolas.
Pero, por lo tanto, podemos decir de que están reflejadas tanto a nivel italiano como a nivel español, ¿no?, esta comunidad.
Y sí, somos internacionales.
Exactamente, exactamente, internacales. Como también la oración es internacional. Aquí,
sí, exactamente.
Es una bendición, ¿no?, tener aquí pues un convento de religiosos o de religiosas, porque al final es, bueno, aunque la gente parece ser que no lo conozca tanto, no es así, ¿no? No es así porque ciertamente pues hay que decir que bueno, que es una necesidad, básicamente la oración, y muchas personas pues se acercan vía ustedes, ¿no?, también al encuentro con el Señor. Pues no sé, terminamos con aquello que nos quiera decir y compartir, o animar también, ¿no?, a rezar por la vida contemplativa.
Pues sí, es importante también. Nosotros rezamos por todo el mundo, por todos los hombres que no saben, no pueden o no quieren orar, y nosotras pues nos dedicamos a esta oración de alabanza y de intercesión ante todos, pero también pedimos que recen por nosotras, para que nuestra misión pues la cumplamos con la mayor fidelidad y entrega que nos sea posible. Ese es el fin que queremos alcanzar, vivirla con intensidad, y para eso pedimos que nos ayuden con la oración también.
Pues así lo apuntamos, lo notamos, y ciertamente eso es lo que esperamos y pedimos para el próximo domingo, jornada pro orantibus, que justamente, ¿no?, el título del lema de este año es generar esperanza, sí. También de que seamos todos generadores de esperanza, y en este caso desde la oración, ¿no?, porque en este mundo que vive, bueno, pues a veces con cierta desesperanza, pues que también, ¿no?, por medio de la oración todos sepamos encontrar al Señor, que es el Señor también de la esperanza. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por compartir también esta experiencia de la vida contemplativa tan necesaria en la Iglesia, tan no solo necesaria, sino que real, y que así se vive. Y esperemos también pues que el Señor las bendiga con muchas vocaciones también en su carisma.
Muchas gracias, José.
I després d'aquesta entrevista anem a deixar-los pas amb les paraules de vida del nostre administrador diocesà, mossèn José Luis Arín. Molt bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic de l'administrador diocesà del Bisbat de Tortosa, José Luis Arín Roig.
Generant esperança. En parlar de la Santíssima Trinitat, i solem anteposar l'expressió el misteri de la Santíssima Trinitat. Efectivament, és un misteri, però de grandesa, precisament per la immensitat i grandesa tant de la seva identitat com del seu projecte salvador, Déu no hi cap dins els esquemes del cap humà. Per això hi ha una diferència abismal entre l'esforç religiós de l'home per acostar-se a Déu amb la raó humana i el do que Déu fa a la humanitat donant-se a conèixer ell mateix en Jesucrist. El diàleg de Jesús amb Nicodem, a l'Evangeli de Joan, inclou un monòleg de Jesús que és veritable síntesi del projecte diví de salvació. Qui és Déu? Només podem saber-ho amb garantia si ell ens ho revela. Ens ho recorda el Concili Vaticà II. Per la seva bondat i saviesa, plegué a Déu de revelar-se ell mateix i fer conèixer el secret de la seva decisió, per la qual, en l'Esperit Sant, l'home té accés al Pare per mitjà de Crist, ver fet carn i és fet partícip de la naturalesa divina. Evidentment, la identitat trinitària de Déu no la coneixem gràcies a la raó humana, però conèixer la identitat més profunda de Déu tampoc és un absurd irracional. Qui sóc jo? Què penso? I què desitjo? Només podrà saber-ho el que s'apropa a mi, observa de cor tot el meu obrar i, sobretot, escolta les meves confidències. Qui és cadascú mai pot ser fruit de la imaginació d'un altre. La història de la humanitat és també la història de com Déu s'ha anat donant a conèixer progressivament, fins a completar en el seu fill unigènit la seva revelació. En diverses ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat als nostres pares per boca dels profetes, però ara, en aquells dies, que són els darrers, ens ha parlat en la persona del fill, diu el començament de la carta als Hebreus. Amb una revelació dinàmicament progressiva, que es manifesta amb fets i paraules. Els fets reforcen la veracitat de les paraules i les paraules aclareixen el sentit sovint ambigu dels fets. El fonament de tot és el fet que ningú no ha pujat mai al cel per portar-nos els secrets de Déu fora d'aquell que n'ha baixat, el fill de l'home. Per això, pot afirmar solemnement l'evangelista Joan acabant el seu pròleg resum. Déu, ningú no l'ha vist mai. Déu, fill únic, que està en el si del Pare, és qui l'ha revelat. L'amor del Pare Déu és la força motora de tota la seva obra benefactora. Ho precedeix absolutament tot, sent el seu objectiu la nostra salvació i vida eterna. Déu ha estimat tant el món que li ha donat el seu fill únic perquè no es perdi ningú dels que creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Però aquest immens do de Déu reclama ser assumit per la nostra fe amb obertura a Déu de tot el nostre ésser. Tot regal resta inútil si no és acollit amb agraïment i si el receptor no segueix les instruccions pel seu ús profitós. Així la fe, do de Déu i decisió lliure de cada persona, és acceptació viva del do diví en la forma concreta en què ens ha estat donat. Per això celebrem avui la jornada Pro Orantibus. Tenim molt presents els consagrats totalment a Déu. El seu testimoniatge de vida lliurada per complet a Déu és a la vegada una crida engrescadora per agrair de tot cor la seva consagració i també una urgent convocatòria perquè tot el poble de Déu no cessi de pregar insistentment per les vocacions a la vida consagrada. Fins diumenge que ve, si Déu vol.
I fins aquí una xerrada d'amic de l'administrador diocesà del Bisbat de Tortosa, José Luis Arín Roig.